RAC+1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1. Presenta Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Una de les nostres promocions diu que el futur és dels valents, però també podria haver dit que el futur és dels tossuts, dels somniadors, dels constants, dels optimistes, dels treballadors, o dels il·lusos, o dels idealistes, o dels obsessius. Perquè resulta que ser un emprenedor té una mica de tot això, és la suma d'aquestes característiques. I els dos emprenedors d'avui, aquestes característiques les multipliquen per dos. Les idees de negoci a tots dos semblaven una autèntica bogeria. I ves per on, en comptes de xocar contra una paret, han saltat el mur i són avui aquí amb nosaltres, orgullosos del seu projecte. Els voleu conèixer? Som-hi!
The world is one big data problem.
A RAC+1, emprenedors.
Big data number one.
Què creieu que hi ha més o menys fam al món que fa 5 anys enrere? Dades de la FAO i de Nacions Unides, del 2005 al 2015, dràstica reducció de la fam al món. Del 2015 a l'actualitat, doncs no hem sigut capaços de seguir aquesta mateixa tendència.
Big data number two.
A Espanya es consumeixen 20 milions de càpsules al dia. Només el 4% es reciclen i això genera 800 tonelades de residus diaris que triguen més de 500 anys en descomposar-se.
Big data number 3.
Com ha canviat la cistella de la compra abans i després del Covid? Segons els supermercats Bon Preu, ara comprem més sucs, hortalisses i més cafè que abans. En canvi, comprem menys peix, menys carn i, sobretot, menys pa.
Big data number 4.
Dues dades de Harvard Business Review sobre el mercat de càpsules de cafè mundial. La primera, Nestlé domina clarament el mercat mundial amb un 34% del total. Però atenció a la segona dada, només hi ha 4 marques que es reparteixen fins al 75% del mercat mundial.
Big data number 5.
I l'última, raó principal per la qual comprem més productes ecològics que mai segons AECOC. Perquè sóc un ciberita 5%, perquè està de moda només d'un 15%, per respecte al medi ambient, tocant el 25%, i la raó principal per la que consumim més productes ecològics és defensar la nostra salut i menjar sa.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1.
Never start a business just to make money. Start a business to make a difference.
Presenta Oriol Llo.
5 dades que apunten la temàtica del podcast d'avui, emprenedors en el món de l'alimentació, i repeteixo, emprenedors valents que estaven disposats a enfrontar-se a grans corporacions i que se n'han ensortit. Abans, però, saludem a tothom qui ens escolta. Ens podeu escoltar des de Spotify, des de Google Podcast, també a través de la web de RAC+1. Moltes gràcies als milers d'oients que ho feu cada dilluns, descarregant-vos els programes que anem publicant aquest dia de la setmana. Més coses pràctiques, xarxes socials, perfil oficial a Instagram, @emprenedorsRAC1, hashtag per qualsevol contingut que voleu compartir a les xarxes, també amb emprenedorsRAC1, i també ens escolten i ens segueixen i venen fidelment en aquest auditori de casa Seat, molts dels que són avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per ser-hi. Fins i tot n'hi ha que repeteixen i són aquí des del primer dia. Moltes i moltes gràcies. Ja ho sabeu, tots convidats a participar del programa com a públic. Casa Seat està a Passeig de Gràcia Diagonal i qui vulgui venir podrà parlar, preguntar i debatre amb els emprenedors convidats d'avui. Com ho heu de fer? A través de la web de casa Seat, casa.seat. Clicar a l'agenda i allà trobareu tot el que cal per informar-se i apuntar-se en aquest programa. Saludem ara sí a la primera de les convidades, és la Bea Mesa, cofundadora d'Incapto. Benvinguda al podcast d'Emprenedors de RAC+1.
Moltes gràcies per convidar-me.
La Bea és la protagonista de la primera història de David contra Goliat. Ella, amb dos socis més de casa nostra, decideixen ni més ni menys que plantar cara al totpoderós Nespresso. La Bea i els seus socis funden Incapto, fan una aposta alternativa a les càpsules, ofereixen recuperar el sabor del bon cafè i solucions més respectuoses amb el medi ambient. I quina pot ser l'alternativa a Nespresso? Doncs pot guanyar una startup quota petita contra el totpoderós Nestlé que copa més d'un 30% del mercat? Decideixen fer dues coses. La primera, no vendre càpsules de cafè, sinó cafè en gra d'origen, per consumir-lo a les seves màquines de cafè automàtiques amb molí incorporat, que et fa un cafè acabat de moldre en només 20 segons. Segona cosa, sistema de subscripció mensual. Pago un tant cada mes i em mana sortint de cafè a casa i així no em quedo mai amb sense cafè a casa. La B i els seus socis em passen saliva, que eren l'startup en plena pandèmia, i un any després moltes cases fan olor de cafè. La B ha aconseguit fer la història de David contra Goliat realitat. I com són aquestes màquines, Bea?
Les màquines són màquines superautomàtiques, és la màquina més compacta del mercat, que porta molí incorporat, i nosaltres el que oferim és que sigui la cafetera amb el cafè amb gra d'especialitat. Diguem que només per uns 25 euros al mes pots tenir cafetera superautomàtica que molgui el cafè al moment i cafè d'especialitat.
Aquest és el model de subscripció que teniu, no?
Sí.
No és una idea molt boja, això?
Nosaltres, el nostre objectiu és reduir, per no dir erradicar, el consum de càpsules, com a mínim, al nostre país. No? Nosaltres sabíem que havíem de tenir l'alternativa de veritat a les càpsules, a qualsevol càpsules. Llavors, això passava per incorporar una cafetera que pogués moldre el cafè al moment. Llavors, per això nosaltres, no és que sigui una idea esbojarrada, sinó que realment és la peça clau.
Sí, ho heu, pensar-ho bé. No és allò de dir, paf, un dia per l'altre em tiro a la piscina, sinó que aquí hi ha una idea pensada al darrere.
Sí, sí, sí.
Posem-hi dades. Quina és l'evolució vostra en aquest temps, en aquest any que porteu de vida?
L'any passat, en 6 mesos, vam facturar al voltant de 500 000. Aquest any tenim intenció d'acabar-lo entre 4 i 5 milions. Ja som al voltant de les 20 persones full-time treballant i més de 2.000 subscriptors que cada mes o cada trimestre els hi arriba el cafè a casa. Així que realment molt contents. I ja hem estalviat més de 2.200.000 càpsules, que això vol dir més de 9 tonelades d'alumini o plàstic infinitament poc reciclable.
I deu anar algunes de les raons per les quals, des del punt de vista del client, és una bona opció diguem-ne, optar per Incapto i no per altres marques que hi hagi.
Oferim una triple proposta de valor, en el sentit de que oferim un cafè més bo, perquè no es pot comparar el cafè acabat de moldre del cafè encapsulat, més econòmic, perquè al final una tassa de cafè pot costar la meitat, i infinitament més reciclable, perquè realment l'únic residu que es genera és 100% orgànic.
Això vol dir que les cases de veritat faran olor de cafè?
Tornen a fer. És una de les coses que ens diuen els nostres clients, que estaran molt contents perquè a casa torna a fer olor de cafè de veritat.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
In 60 seconds we need 10 answers.
El cafè en càpsules no és cafè de veritat.
Diguem que si un suc en tetrabric no és suc de veritat, doncs nosaltres diem que el cafè que està encapsulat tampoc és cafè de veritat.
Ara que ja m'he acostumat a com n'és de pràctic i de net apretar un botó i que surti el cafè, per què he de tornar a canviar a la teva màquina de cafè molt?
Perquè és igual de pràctic, només has de posar cafè amb gra, aigua i prema amb un botó. És així de pràctic.
Ets catadora de cafè? Els dos factors claus per saber si és un bon cafè, quins serien?
El primer és intentar, per no dir, no utilitzar sucre amb el cafè, llavors així realment podràs valorar. I el segon és mirar la data de torrat. En un supermercat mai te diran quan s'ha torrat el cafè i perquè sigui bo hauria de ser entre una setmana i màxim 3 mesos que estigui torrat el cafè perquè sigui fresc i bo.
El millor cafè del món és el de...
Per mi no existeix el millor cafè del món, diguem que és igual que el vi, realment és un producte viu que va canviant amb cada collita, llavors hi ha cafès, depèn com t'agradi. Cafè a xocolatat, a fruitat, amb notes a fruits secs.
Curiositat de la Bea, organitza les seves vacances en relació al cafè. Millor país del món per anar amb vacances i cafè?
Jo diria Costa Rica, perquè realment és un país que realment tens molta aventura, tens paisatges cafeters.
El cafè, per això, històricament ha anat molt lligat, lamentablement, a l'explotació de persones. Digue'm que seguiu polítiques de comerç just en aquest sentit.
Doncs nosaltres intentem que tots els nostres cafès vinguin de caficultors de menys de 2 hectàrees que tenen difícil accés i el que fem és pagar-los el doble que els hi pagaria un trader habitual.
Hola, em dic George Clooney i voldria fer els anuncis d'Incapto també. Pot ser o triaries algú altre que fes els anuncis?
Doncs nosaltres hem estat pensant qui podria ser el nostre Clooney. Hem pensat, per exemple, amb el Merlí, el professor de filosofia, també amb el professor de la Casa de Papel. El que tenim clar és que fugiríem de Clooney perquè també fugim del luxe que pot transmetre Nespresso. I nosaltres el que volem és apropar el cafè d'especialitat a totes les llars.
Emprenedors, canvies el món o el món et canvia a tu. El podcast de les startups de RAC1.
Doncs aquí tenim la primera de les emprenedores que vol canviar el món. Bé, a més, moltes gràcies per les teves explicacions. Ara continuem. Recordem que som a Casa Seat, aquest espai únic a la ciutat de Barcelona. Si us agraden els cotxes, us recomano venir i veure aquestes últimes innovacions de la marca en el primer pis de Casa Seat, que hi trobareu uns guies, per exemple, que us ho explicaran amb molt de detall. I si, a més, vens el dia que gravem el podcast, encara millor, perquè així aprofiteu més una tarda dels dilluns, que és la tarda en què gravem en aquest auditori des d'on ens esteu escoltant. Tot ho trobareu a la web de Casa Seat, www.casa.seat. També podeu fer una cosa, que és la que farem ara, que és saludar el Marc Coloma, el CEO d'Eura Foods. Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer estar aquí, moltes gràcies.
Anem a explicar també una altra història de David contra Goliat. El nostre convidat és una persona amb uns valors i amb un estil de vida molt clars. Què vol dir això? Doncs, per exemple, que aposta amb els ulls tancats per fer sostenible el planeta en el que vivim. Sap que si la població mundial segueix creixent com fins ara, hi haurà un moment en el que no serem capaços de produir tants aliments, especialment la carn, que cada vegada serà més costosa. La quantitat d'aigua i de cereals que necessiten els animals per créixer serà tan elevada, que l'impacte mediambiental ho farà insostenible. Conclusió. En Marc, aquí on el veieu, decideix plantar cara al totpoderós sector de l'elaboració de la carn i després de 2 anys i mig de feina i innovació, els productes de la seva startup Eura Foods ja estan en molts lineals dels supermercats de casa nostra. Victòria en tota regla. Marc, les he provat i ho confirmo. Les hamburgueses d'Eura Foods tenen el mateix gust i textura que una hamburguesa de vedella normal i podem menjar una carn que sembli pollastre, que faci olor de pollastre, que tingui gust de pollastre, però que sigui soja. Digue'm com ho feu, això, si us plau.
La revolució. Al final, Eura és l'evolució de la carn i el que fem és portar la ciència, la tecnologia i tota la nostra herència culinària a reinventar la carn, no? Quan entenem la carn, principalment tenim proteïnes, lípids, greixos, vitamines, minerals, que estan també al regne vegetal. Llavors el que fem és estalviar l'intermediari problemàtic que és l'animal i directament del menjar que normalment se'ls dona als animals aconseguim fer carn que té la mateixa experiència, però és molt més sostenible.
No té gluten, llegeixo l'etiqueta. Baixa en grasses, sense colesterol, ric en ferro, fibra i B12. Dóna una sensació de massa carn de laboratori?
Doncs és tot el contrari. Al final, com deia, estem utilitzant els animals, no?, com a factories, no?, per fabricar carn. I moltes vegades no sabem quin tipus d'alimentació tenen, què se'ls dona a aquests animals. Nosaltres declarem tots els ingredients que utilitzem als nostres productes i l'impacte nutricional és molt millor, no? Ja veiem que tenim un gran dels reptes, no?, dels greixos animals és que, per exemple, en el cas de la vedella, té alt quantitat de greixos i greixos que són molt saturats, no? Doncs l'experiència greixosa de les hamburgueses, la palativitat, la sucositat, nosaltres som capaços de crear-la a través de l'oli d'oliva extra verge, que al final és l'or del Mediterrani, no? Llavors, som capaços d'agafar el millor de la natura i portar-lo al món càrnic.
Com vas aconseguir transformar aquesta passió amb la que està explicant ara les coses en un projecte emprenedor d'aquesta magnitud en la que ara ens parlaràs?
Doncs, propòsit inconformisme. Al final, vinc del món de l'activisme, volia transformar la societat, tenia en compte que la forma en la que ens comportem al planeta ha de canviar i en comptes, no, de lluitar contra el model, va arribar un punt que amb un equip creia que arribava el moment de crear un nou model nou que fes obsolets els problemes de la ramaderia. I passió i inconformisme i un gran equip darrere.
Poca broma amb els números que venen ara. Evolució de la facturació en una perspectiva d'un-dos anys enrere en l'actualitat. Com heu canviat de fa un-dos anys en l'actualitat?
Doncs ens vam presentar a l'abril de 2017 i des de llavors hem estat creixent a quasi un 400% anualment i esperem seguir un ritme de creixements similar en els propers anys.
Heu sentit bé, 400%. No has dit cap barbaritat, és la veritat, eh? I això com pot ser?
Inconformisme, propòsit i hores.
Segona dada impossible que em pensava que no diria mai. Aconseguir completar una ronda de finançament de 4 milions d'euros en només 24 hores. És veritat, eh?
Bueno, en 16 hores.
Pues encara m'ho has d'explicar més.
Sí, nosaltres hem estat els primers sorpresos i un altre cop, no?, demostra que res té més força que una idea que a la que ha arribat el seu moment i crec que aquesta és la força d'Eura i aquest crowdfunding, no?, ve de la nostra visió de com incorporem a la gent per impulsar el moviment i són 4 milions que formen part d'una ronda més gran que anunciarem properament.
60 segons per a preguntes més curtes.
In 60 seconds we need 10 answers.
Hi haurà un moment en què els humans deixarem de menjar carn?
Sens dubte. Al final, la mateixa forma que ara mirem a les bosses de plàstic als supermercats o quan mirem un carro de cavalls, serà de la forma que mirarem a la carn feta d'animals, com una excepció.
Això vol dir que en un futur curt menjarem majoritàriament aliments amb gust i textura de carn que no seran carn.
Entre d'altres coses que vindran del món de la fermentació i dels microbis, que vindran també del regne vegetal com el que fem ara i que vindran de l'agricultura cel·lular cultivant cèl·lules.
Marc, jo ho confesso, és que a mi m'agrada molt la carn. Dóna'm una raó per canviar d'actitud.
Just per això hem creat Eura, perquè no hagis de canviar res i puguis seguir alineant l'amor de la carn amb la sostenibilitat i els valors que ja tens.
I amb quin producte estrella ho faries?
Aquí estimo més el pare o la mare, no? Ara vindran molts més productes que et seguiran sorprenent.
Congelats La Sirena, supermercats Aldi, la llista continuaria amb...
Estem a Casa Matller, estem al Campo, estem a Carrefour, estem al Corte Inglés i cada vegada estarem als quatre supermercats que ens queden.
La diferència de preu també existeix per això?
Sens dubte, i és un dels reptes de la visió de l'Eura, diem que volem aconseguir carn que la gent vulgui menjar cada dia, pugui menjar cada dia i pugui comprar cada dia, i no pararem fins que ho aconseguim.
Des de l'activisme pensaves que podries aconseguir el que has aconseguit?
Creia que no tancar era èxit. I amb tot el suport que hi ha ara, sento que estem només al principi.
Abans he trucat George Clooney, ara truca Ferran Adrià. Diu que vol saber si em fareu la competència a l'alta gastronomia i em trobaré els vostres productes en els bons restaurants.
Ja està passant. Amb estrelles en restaurants amb estrella Michelin com Nectari, però també a Singapur i Hong Kong, hi ha grans chefs que aposten per la carn vegetal.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
Before to invest in something, invest in time to understand it.
Presenta Oriol Llop.
Moltes gràcies, Marc, per les teves explicacions. Moment pels experts, moment per les seves preguntes. Jo diria que metafòricament hem parat la taula, hem fet el primer plat, però queda el principal, que sou vosaltres. Qui comença a degustar-lo?
Molt bé, Oriol, doncs començo jo, si et sembla, i començo per la Bea d'Incapto. Gràcies per venir. I hi han dues paradoxes, diria, que m'agradaria saber com les supereu. Una és què impedeix a un Nestlé o qualsevol d'aquests monstres desenvolupar un model com el vostre, i per altra banda, què impedeix a un usuari que compra la màquina deixar la subscripció i comprar cafè a qualsevol altre lloc.
Doncs si vols començo per la segona. Nosaltres realment fabriquem cafè, no fabriquem màquines. Llavors el que fem és, si algú vol comprar la nostra màquina directament, té un preu, i si la compra amb la subscripció té un descompte substancial, que té un compromís de compra durant 12 mesos. I en el cas de la primera pregunta, nosaltres ara hem sigut els first movers, no? Llavors, ens poden arribar a copiar? Sí, però per això nosaltres el que hem de fer és fer-ho molt ràpid, per realment estar a la ment de tots els consumidors, quan abans millor.
Aquests tres vectors que són el vostre model, que és la cafetera, el model de subscripció i la venda de cafè amb gra, amb tan poc de temps que porteu al mercat, com us estan reaccionant? Com us pensàveu? Què us està costant més i què menys respecte al que preveieu?
Un dels frens és que la gent vol provar el cafè. Llavors, o venen a les oficines a provar-lo, o com tenen 15 dies, els enviem la màquina del cafè i poden provar durant 15 dies, que encara ningú ens ha tornat la màquina. I una de les coses d'expansió que volem és obrir botigues temporals perquè la gent pugui provar arreu de Catalunya el cafè i la cafetera.
El tema de les càpsules, vosaltres oferiu que eliminar les càpsules, però hi ha altres models o altres propostes al mercat que ja no, que són també sostenibles en aquest aspecte, com les càpsules reomplibles o les càpsules biodegradables. Creus que hi haurà lloc pels dos models, o al final el fet de que vosaltres hagueu de canviar la cafetera us complica més? És a dir, perquè el parc instal·lat de cafeteres es pot aprofitar fent servir cafeteres més sostenibles. Això és un fre per vosaltres, per créixer?
Sí, era un fre, per això dins del nostre model incorporem les cafeteres. Nosaltres creiem que el que la gent vol és la comoditat, llavors les càpsules reomplibles no són còmodes, realment és un fre. I amb el tema de les compostables, nosaltres considerem que el millor és no generar un residu. Al final, un residu, encara que sigui compostable, has de generar el polímer, l'has de descomposar, ha d'arribar a una planta de compostatge, que si realment ja no generes aquest residu, perquè l'únic residu és 100% orgànic, realment és la millor forma, no? Primer és reduir, no? Abans de reciclar, diguéssim, no?
A banda del model de negoci B2C, diguem-ne, directe al consumidor, també teniu clients corporatius. I un exemple és l'altre convidat que tenim avui aquí, que també li podem preguntar a veure què en pensa. Però la meva pregunta va sobre per quin canal creieu, o quin dels dos models creieu que us pot ajudar a créixer més ràpidament, ja que has dit abans que necessiteu créixer ràpidament.
Nosaltres diem que hauria de ser un tàndem, no? Tant de B2B com a B2C. A B2C el que hem fet és canviar una mica el model. Tenim les màquines que estan connectades a internet i llavors nosaltres diem que som com la factura de l'Electra, no? Que tu t'enviem el cafè, fem demand planning, quan a final de mes te cobrem les tasses que has consumit, no? De les vegades que has fet una tassa de cafè. I llavors, dins de... La gràcia és que, a banda de les empreses que utilitzen aquest sistema, és als propis treballadors se'ls ofereix la possibilitat de que també puguin tenir el mateix sistema a casa.
Canviem de torn.
Com encara estem parlant d'una carn que no és carn, no? Que no tingui un nom propi? Per què no parlem d'un producte? És a dir, igual que no fem mongetes amb gust a xoriço, per què hem de fer d'un producte vegetal donar-li gust a carn? Que té aquest component de química, no? És a dir, encara que no ho sigui, però el component d'alteració és molt visible. Això és un pas intermig perquè ens acabem acostumant d'aquí molts anys a menjar proteïnes vegetals sense necessitat de dir-los carn. L'objectiu és aquest o necessitem parlar de carn?
Molt bona pregunta. Llavors, nosaltres no estem pensant, quan fem euro, en promoure la proteïna vegetal i les llegums, sinó fer millors hamburgueses, millors pollastres, millors mandoguilles, millors salxitxes i millors productes carnis en general. Llavors el que fem és reinventar la forma en la que consumim els productes carnis, però aquesta és la missió d'Eura, accelerar una transició proteica a partir d'evolucionar els productes carnis.
I la tecnologia de fer carn no carn no és vostra. Fa anys que ja hi havia productes al mercat abans que vosaltres. Quin és el vostre fet diferencial respecte a altres marques americanes, potser que són les que van introduir aquest concepte al mercat?
Seguint l'analogia, no, del cotxe, al final cada empresa fa els cotxes de forma diferent. Llavors, sobretot el que ens diferencia a nosaltres és, des del principi, no només hem volgut resoldre la part de sostenibilitat, no, com fer una carn més sostenible, sinó com fer una carn que també defensi la nostra gastronomia i s'alinea amb les nostres tradicions culinàries i fer-ho d'una forma molt nutritiva, no, fent productes que la gent pugui menjar cada dia.
A nivell internacional hi ha empreses que estan bastant consolidades i que també han rebut molta inversió per part de gent reconeguda, com Beyond Meat, Impossible Foods. Quina estratègia seguiu amb o contra ells?
Amb tothom. Al final el que s'ha de transformar és la forma en la que consumim proteïnes i el gran problema o el gran repte són els mals productes que arribin al mercat. Així que tothom que empenyi bons productes arribant són aliats i el nostre repte és ser fidels, no, a aquesta visió de construir-ho des del Mediterrani i tota l'herència culinària, no, que tant admirem i que el món admira, portar-ho cap a la resta del món.
Heu escoltat les explicacions dels nostres convidats, formulades pels experts que avui ens acompanyen. Pausa per pair. Escoltarem la cirereta del pastís després que els nostres experts deliberin. Fins ara.
RAC més 1 us està oferint Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa SEAT i amb l'impuls de CaixaBank.
If you think education is expensive, try ignorance. Question mark.
El nostre país és un referent en el sector gastronòmic. Tenim desenes d'exemples d'innovadors que poden inspirar a d'altres emprenedors a tirar endavant el projecte. Un d'ells, està clar, és el Ferran Adrià. Creieu que l'experiència del Bulli podria ajudar emprenedors del sector foodtech? Question mark.
Ferran Adrià s'ha volcat precisament a aconseguir això que demaneu. En aquests darrers temps no ha fet res més que posar tot el seu coneixement i experiència al servei de tothom que el vulgui conèixer. I ho ha fet de mil i una maneres. Us recomanem el projecte Bullipèdia, on s'hi poden trobar detallats tots els processos d'innovació seguits pel xef del Bulli. O el portal CaixaBank Lab, un repositori amb tot tipus d'informació per aplicar la creativitat i la innovació al sector de la gastronomia. Question mark. Segona proposta. Si sou propietaris d'un bar o d'un restaurant, consulteu les guies Mise en Place i Food and Beverage editades per CaixaBank per aprendre com gestionar millor i amb més eficàcia els vostres negocis.
Question mark.
The best way to predict the future is to create it.
La Mar Galtés és periodista, l'Oriol Alcoba és el nostre expert en innovació. Els hi dono gentilment 2 milions d'euros perquè puguin decidir-los invertir en un o altre dels dos emprenedors o bé repartir jocs. Ja ho sabeu, sempre faig aquesta pregunta. Tots els ous en una cistella o repartint joc entre Eurofoods i Incap.
Trampa aquesta pregunta, perquè és molt difícil triar amb dos emprenedors que expliquen el seu projecte amb tanta passió i amb les mètriques que porten els dos. D'Incapto m'agrada molt la proposta completa que tenen de sostenibilitat, de qualitat, de preu i de comunitat, de comoditat i d'euro. I sobretot a mi m'agrada molt la perspectiva de poder estar presenciant la creació d'un gran campió internacional sorgit des de casa, no? Que és un tema recurrent en els emprenedors que visiten el podcast. Per tant, jo, dels 2 milions que ens deixes per invertir, que consti que són de l'Oriol els diners, jo n'invertiria una cadascun.
Jo aquesta vegada desempataré. El projecte d'Incapto, jo li veig riscos que ella mateixa els ha explicat, que amb la acceleració que estan agafant, jo crec que tenen moltes probabilitats d'èxit, però li veig alguns riscos. En el cas de Eura, m'han agradat molt dues coses. Una, que ha definit amb 4 paraules l'actitud emprenedora, que és passió, inconformisme, propòsit i hores. Jo crec que això ha sigut un resum espectacular. I per mi, l'impacte social no està renyit en tenir un model d'èxit. Per tant, en el meu cas, jo invertiria 1,5 milions de l'Oriol en Eura i 500.000 a Incapto.
A RAC més 1, emprenedors.
Això vol dir que la Bea, al capdavant d'Incapto, s'emportaria 1.500.000 euros. No està gens malament. I en el cas d'Eurofoods, 2,5 milions d'euros d'inversor per part de l'Oriol Alcoba i de la Mar Galtés. Marc Coloma, Bea Messes, moltes gràcies per el sopar, que ens dic pel podcast que hem fet avui aquí tots junts. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Molta sort en els vostres projectes i molta ambició. Com ho he dit amb aquestes 4 paraules? Es pot repetir, Oriol?
Passió, inconformisme, propòsit i hores.
Que no perdeu aquestes 4 paraules. Moltes gràcies.
Emprenedors. El futur és dels valents.
Gràcies al públic que ens ha acompanyat. Oients de RAC1, un aplaudiment també perquè es noti aquesta concurrència una altra vegada. Senyors experts, fins a la propera ocasió. Gràcies per ser-hi una vegada més. I audiència, gràcies també per ser-hi. Tots els dilluns, un podcast més en homenatge particular a aquests emprenedors d'aquest ecosistema del nostre país. Fins dilluns que ve. Adéu-siau. Bona setmana a tots.
The way to get started is to quit talking and begin doing.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1. RAC+1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.